Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel. Carretera i Manta, amb Diego Gómez, historiador i guia oficial de turisme de Catalunya.
Gairebé 7 minuts que ha passat a la una del migdia. Aquesta hora és hora de saludar, com sempre, com cada setmana, també l'historiador i guia oficial de turisme de Catalunya, Diego Gómez. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Com estàs?
Bé, home.
Ah, per cert, com et vas passar la teva festa de Sant Joan?
Bé, amb calor.
Amb calor?
Molta calor.
I amb ressaca o no?
Molta calor. No, jo aquestes coses no...
No, jo, tu ja no estàs per aquestes històries,
jo
no?
Jo bec aigua. jo bec aigua i menjo molta coca.
Però quin tipus? La tradicional? La coca?
La de fruita.
La de fruita?
Sí.
Tu saps que la coca de Sant Joan havia de tenir forma rodona?
Sí.
Això em sembla que vam parlar la setmana passada.
M'ho va explicar la de parellada, la setmana passada. També.
Sí.
Però per no confondre amb reis,
sí,
doncs van decidir fer-la més
correcte. Sí, 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 de fet, sí, sí. La raó és aquest el motiu. Sí, em sembla que vam parlar, o vam parlar en una altra secció. Però bueno, avui no parlarem de Sant Joan, parlarem d'un altre sant.
Sí, home, hi ha una altra revetlla aquí prop, eh?
Una revetlla, la revetlla de Sant Pere.
Sí, sí.
Clar, el dia gran és el 29 de juny, però bueno, per poder posar una mica de context al tema, doncs parlem una mica de Sant Pere, que ja per començar ja sabem que, o no sé si ho saps, que no es deia Sant Pere. Ja, ara t'has quedat ja flipat.
Es deia Simó.
Simó de Galilea, home, correcte.
És Simó Pere.
Però bueno, de nom era Simó.
Sí, 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 sí.
Vale? Doncs Simó de Galilea...
Volies quedar amb mi o què?
No, no em volia quedar... no em volia pas quedar amb tu. No, però bueno, que ja és una dada, una mica dada random, que
sí,
hi ha molta
home, sí,
gent que no...
Hi ha molta gent que no ho sap, sí, sí.
Que no ho sap,
i
no?
Està molt bé saber-ho.
I de fet, ja també arran de l'advocació que té Simó de Galilea, perquè clar, abans de ser apòstol de Jesús... Simó de Galilea era pescador.
Sí.
De fet, es celebren aquestes festes majors, es celebren molt a Catalunya, arran d'aquesta advocació de la pesca. I clar, llavors hi ha tot el litoral català,
sí,
hi ha molt poble de costa o prelitoral prop de costa, que és la seva festa gran d'estiu és aquesta.
És Sant Pere, sí.
És Sant Pere,
sí.
No?
Molta població.
Molta població. De fet, arran de Sant Pere hi ha combinació de moltes coses, no? Habaneres, no? Per Calella, Palafrugell, per exemple, no? Ja dic, totes aquestes poblacions prop de costa tenen una relació molt vinculada amb el mar, no? De fet, és arran, precisament, d'aquest salt patró dels pescadors catalans,
a
Sant Pere. Però hi ha una dada, que hi ha molta gent que tampoc la coneix, que és, arran del franquisme, la festa de Sant Pere vinculada amb el tema del mar... ho van deixar de banda i no van voler promocionar aquest tipus de festa com Sant Pere, patró relacionat amb els pescadors i els barquers amb la mar. Ho van, diguem, substituir...
Se la va quedar el Carme, eh?
Correcte. La Mare de Déu del Carme, que és el... No em vull errar ara, és el juliol.
És el juliol, sí, sí.
El dia 16 de juliol?
16.
16 de juliol, em sembla. Sí, sí, que ho van fer com una mena d'inversió. O sigui, no van anul·lar-la, però diguem que van promocionar més cap a la Mare de Déu del Carme, llavors Sant Pere va quedar una mica de capa caiguda. I és arran de la transició que van tornar a promocionar Sant Pere, que era una cosa com molt local, i en canvi la Mare de Déu del Carme, que no dic que no es celebri aquí, evidentment, sí que va quedar més per altres contrades de la resta de l'estat espanyol, on es potencia més les festes del mar vinculades a la Mare de Déu del Carme, no? Per tant, centrant-nos en les nostres festes de Sant Pere amb la idiosincràsia catalana, clar, és molt curiós aquest fet, perquè, clar, anem de revetlla en revetlla i hi ha molts poblets, no?, que celebren, com dic, aquesta festa. I un dels més grans, que és una festa tradicional molt potent, que ja està datat després del segle XVIII, segle XVII, hi ha festes molt concretes, és Reus.
Mira, m'agrada molt que portis Reus.
Sí, perquè odies Tarragona totalment, llavors, clar, és l'antagonisme, no? Clar, perquè sempre fent amics, no? Ara, Tarragona... No, no, com era aquello de les muralles de Tarragona?
Sí, sí,
no?
Muralles de Tarragona. Sí, 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 muralles de Tarragona. No és que ho digui Tarragona. Jo no ho diu Tarragona.
No? No ho dies.
Però el que és i és lletja.
No és tan lletja, no és tan lletja, home, no diguis això. Bueno.
Fem un programa especial de Tarragona un dia.
Sí, sí, programa especial.
He dit de Tarragona.
De, només un monogràfic.
No, no a Tarragona.
Ah, podríem... Doncs pues mira, per poder, poder corregir tota aquesta aninadversió en contra de Tarragona, podries fer un especial monogràfic directament allà, a l'amfiteatre, directament allà al mig.
Ja, yeah. Al balcó del Mediterrani.
Al balcó. Yeah. Com t'agrada el balcó, eh?
Preciós, amb aquell ferro roent amb el sol que cau, eh?
No, fot, no,
maco, això.
Fot important. Sí, ara, sí, avui, sí, un dia com avui...
En fi, que no estem parlant de Tarragona, estem parlant de Reus.
De Reus.
No li restis importància a la capitalitat.
Ah, sí, del... de... Mare meva, estem bé. Bueno, va. Reus, vinga, va. Reus, que estem parlant de la festa de Sant Pere de Reus, 29 de juny, però avui sí. És 25. I 25 de juny i Reus és com... Hem arribat a la data.
Ah, sí?
Sí. Tal dia com avui...
Què?
Fa 172 anys va néixer el geni reusenc Antoni Gaudí.
Sí, senyor.
Antoni Gaudí i Cornet va néixer tal dia com avui, fa 172 anys, a la vila de Reus.
El reusenc universal.
El reusenc universal. De fet, clar, no celebren les festes majors degut a això, però bueno, és una dada més entre la revetlla de Sant Joan i la revetlla de... Sant Pere, que quina casualitat que Gaudí un 25 de juny, no?
Sí, sí,
bueno,
sí, sí, sí.
De fet, és, bueno, és una excusa perfecta per poder anar a gaudir-hi de Reus. Tot i que Reus, i ara en varen parlar de la festa, però aprofitant la benentesa de Gaudí, que és avui el seu, insisteixo, el seu aniversari al naixement, no hi ha cap obra, diguem, com a edifici, monument, original, a Reus.
No?
Va, si tu analitzes la biografia d'en Gaudí, això és molt curiós, clar, ell va sortir de Reus amb 16-17 anys i va venir cap a Barcelona per acabar els últims cursos de batxillerat i després ja a la universitat.
Clar, no era arquitecte.
Però
no,
llavors, clar, bueno, la formació. Clar. Sí que va tenir uns intents, perquè, clar, ell és molt devot de la Verge de Misericòrdia, de fet, el Santuari de la Verge de Misericòrdia, que és un dels monuments més importants de la vila de Reus. De fet, a Gaudí li van oferir la restauració, barra reforma, reedificació, anomena-li com vulguis. I sí que n'hi ha esbossos, no?, de tot aquest disseny, redisseny de la façana, però no va arribar mai a bon port.
Ai.
No, mai. De fet, va dissenyar l'estandard de la cofradia, vale? Sí que ho va dissenyar el propi Gaudí, i això sí que n'hi ha fotografia que documenta aquest fet. Envia l'original d'aquest estàndard, sí que es conserva, però clar, això és un estàndard, no és pas un edifici.
Sí, sí, sí.
I que sí que és veritat també que Gaudí se li atribueix, però és una mica dubtós, que a l'església prioral de Reus, allà que, la que està al costat de la plaça Mercadal, doncs l'escala del campanar... Sembla ser que Gaudí va fer una reforma, aquella que té forma de cargolada, no? Va fer com una reforma barra restauració i allò va ser com una provatura per les que va dissenyar després
Fixa't.
A la Basílica de la Sagrada Família. I es va inspirar a Reus, al campanar de Reus, de la seva vila natal.
Tu saps que sempre s'ha dit, perquè ets un grandíssim coneixedor de Gaudí, que jo crec que no acaba de ser veritat, però sempre s'ha dit que l'església de Sant Joan, i ara que ens movem entre revetlles, doncs va bé dir-ho, l'església de Sant Joan de la plaça Virreina de Barcelona...
Sant Joan de Gràcia. No?
Exacte. La seva cripta, el sostre, podria ser de Gaudí perquè té trencadís, etcètera, etcètera. Jo crec que està més que demostrar que no.
Sí,
però
de
vaja,
fet...
Però vaja, hi ha gent que ho defensa.
Sí, aquí hi ha un altre problema amb això. Hi ha altres estudis... que diuen que són de Francesc Berenguer. El problema de Berenguer, que és un... I ara ja tanco amb això i ja continuo amb Reus, però bueno, ja que has obert el meló, doncs el tema de Berenguer és un dels deixebles més, diguem... Ell tenia com dos mans d'aquestes, no? O la mà esquerra i la mà dreta, no? I la seva mà dreta era Berenguer i l'esquerra era Jujol. Clar, Jujol era una mica més improvisat, no feia una mica la seva, i Berenguer era com el més comedit, no? Feia el que li deien. I Berenguer, que ja dic, sembla ser que Gaudí, que ell va fer família molt aviat, el propi Berenguer, I li va dir en Gaudí, mira, senyor Berenguer, vostè no es preocupi de trobar feina, que vostè sempre treballarà amb mi, perquè ell volia acabar la carrera d'arquitectura, Berenguer.
Sí.
Però com Gaudí li va donar feina constantment, no va tenir temps d'acabar-la. Llavors, aquí és on ve el problema. Hi ha moltes cases, barra disseny, o l'església de no sé on, encara el celler del Garraf, per exemple, que se l'atribueixen en Gaudí perquè els plànols estan signats pel propi Gaudí. Però, clar, el fet que el plànol estigui signat per Gaudí no significa que ho hagi fet Gaudí.
No, vol dir que va posar la seva signatura com a arquitecte.
Perquè Berenguer, com ell no era pas arquitecte, no podia signar els plànols. I és aquí on arriben les confusions de moltes obres, com aquesta Cripta de Gràcia, que està... Sí, és evidentment la mà de Gaudí, és evident, però no directa, és indirecta. No vull posar en dubte tampoc això, perquè, bueno... Hi ha un quòrum de debat, està és un mare magnum d'idees,
sí, sí,
però, bueno, està com, però bueno, que sempre està ja comentant, no? I dit això, ja ha comentat una mica aquesta efemèride vinculat amb Gaudí tal dia com avui, i lligat amb les festes de Sant Pere de Reus. Hi ha un acte, clar, festes de Sant Pere ja dic que hi ha a tot arreu, no? I hi ha un acte festiu de les pròpies festes de Reus, que és la cerimònia de les Tres Claus.
Val.
Que és a la vigília, és el dia 28...
Si ens referim a Sant Pere, han de sortir les claus.
Clar, clar, les claus de què? Ja tenen un armariet allà a la basílica, del prior, on està tancat un bust de Sant Pere, en aquest armari. Llavors, per poder, diguem, l'inici de la festa, s'ha d'oficiar si hi ha l'acord dels tres estaments de la ciutat. La societat civil, el poder polític... i la mà eclesiàstica. Llavors, aquests tres poders tenen tres claus. Cadascú d'aquests poders, una clau. Llavors, han d'anar dins de l'església i han d'obrir l'armariet amb les tres claus. Llavors, quan s'obre... S'han de posar d'acord, eh?
Una mica, això
no,
una mica...
no ha passat mai, eh? Perquè si no, no hi ha festa.
Clar,
aquest és el tema.
Això és una mica Jerusalem, eh? Sí o no?
Sí. S'han de posar d'acord, no? Llavors, han d'obrir... I llavors, quan s'obre l'armariet, surt el bus... Llavors aquest bus està, la vigília del 28 fins al dia 29, està com a exhibició, no?, pel poble de Reus, i hi ha un seguici popular, i llavors arrenca la festa, amb l'exhibició del bus de Sant Pere.
Boníssim, això.
I arran d'aquest fet, doncs, ja comença tot el ball tradicional que hi ha molts pobles de Catalunya amb les festes majors. Que si el ball de l'Àliga, el seguici, clar, no?, el ball dels gegants, no?, que això ja és...
Els clàssics de
Catalunya. Els clàssics de tots els pobles, però aquesta fita de les tres claus és com molt propi d'allà de Reus, que, bueno, que el volia comentar, juntament amb la famosa tronada, que el dia gran és el dia 29, però hi ha quatre tronades que es fan a la vegada. Clar, la tronada seria com la mascletà, per entendre'ns,
sí,
no? La famosa mascletà.
No, és que Déu-n'hi-do com sona, la tronada,
clar,
de Reus.
La tronada de Reus és...
He estat un any i... Escolta'm.
Agafen els morters, fiquen la pólvora i tenen una metxa, que es diuen mascles, perquè surt la metxa per allà, i aquests mascles...
Que envolten la plaça.
Que envolten tota la plaça, al Mercadal, i s'engega la festa. Clar, i això ho fan quatre vegades. Un la fan la tronada d'honor, que és el malpregó de l'inici de la festa, que ho fan el dia Sant Joan, que és com marca l'inici de les festes, que és el 24 de juny. Després fan la tronada de vigília, que és just en el moment que fan la cerimònia de les tres claus, que és el 28. I llavors, el 29, migdia i tarda, fan dues tronades. Llavors fan un total de quatre. Però, bueno, que tenen tot arreu, pues, ple de pólvora, no? I, bueno, que marca una mica, pues, aquest ambient festiu, no?, i de festa major i de festa gran, pues, que és important, no? Tot i que, insisteixo, és una de les festes més importants de l'any arreu, juntament amb la Mare de Misericòrdia, que deia abans que és el 25 de setembre.
Val.
Que són les dues fites grans a Reus. I ja que estem a Reus, i a més que estem a Gaudí, pues, podem visitar, si anem a les festes, ja que anem allà, pues podríem visitar, crec que casualment, hi ha dos edificis que són molt potents, que no estan dissenyats per Gaudí, però sí que vinculats amb el modernisme, que són la pròpia Casa Navàs, que és una casa obra de Lluís Domènech i Montaner, que és brutal perquè manté el disseny original de tot el seu mobiliari.
Compte.
O sigui, aquesta és la gran gràcia. O sigui, tu vas a la Casa Batlló, per exemple, I entres i és una casa buida, sense ànima, perquè no hi ha mobiliari, no hi ha res original. Que amb això no vull dir que desmereixi l'entrada a la casa Batlló.
Alguna cosa hi havia abans, ara no ho sé, però...
Sí, però clar, a l'original està el MNAC, molt, molt, molt material original. En canvi, la casa Navàs, que recomano als oients que si alguna vegada tenen oportunitat que hi vagin, perquè reserva prèvia, important, eh? S'ha de fer amb cita, com anar al metge, cita prèvia per anar, que té l'avantatge que tot el mobiliari, però no només el mobiliari, instal·lació elèctrica, fontaneria, tot allò es manté original, com era en el disseny de la casa a principis de segle. Es va restaurar, diguem, tota la rotonda circular que era el capdalt de el capçal de la casa, que va caure durant la Guerra Civil, que això es va restaurar, diguem, pues, evidentment amb entrades, donacions i tal, i s'ha aconseguit restaurar una mica, però bueno, que és una sensació de viure dins del modernisme, no? Perquè és una fantasia cromàtica brutal i és una obra magna de Domènec i Montaner que cap dels nostres oients es pot perdre. Juntament amb l'Institut Pere Mata, que és com un mini hospital de Sant Pau en miniatura, que és, de fet això ho va fer abans que l'Hospital de Sant Pau, que va ser un institut psiquiàtric, que és una meravella.
Montaner també, eh?
I és molt, 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 molt maco. Ho van restaurar fa poc, va estar un temps tancat, ara es pot tornar a visitar, i crec que una bona excusa per anar a Reus és gaudir de la Festa Major i poder gaudir-hi d'aquests elements, d'aquestes dues cases, i visitar com a curiositat pues, la casa on va viure Gaudí quan era petit, que està amb una placa a la porta.
Es pot visitar, eh?
No la casa, la casa no, es pot anar a la porta i veure la placa de qui va viure Gaudí no, quan era petit. I sí que es pot visitar ja com a la pròpia plaça del Mercadal.
Jo m'acabo d'imaginar un nen amb barba blanca.
Ja...
M'ha vingut al cap.
Hi ha com un petit museu dedicat, que és on està l'oficina de turisme, a la pròpia plaça, que és com un Gaudí Experience, no, que fan. Hi ha com un... Tot un recull de documents de la seva època escolar, no? I és un pas biogràfic per la seva vida i per la seva obra.
Que també està molt bé.
Com a museu, que està molt bé com a opció per conèixer, evidentment, el personatge.
Conèixer,
no?
El geni.
I ja aprofites, no?
Escolta, i de Reus, que no és l'única festa major que hi ha, on anem?
Anem a Sant Cugat.
Espera't, has dit a...
Sant Cugat del Vallès.
Sembla d'esbart, això, eh?
Sí, molt semblant.
Sembla una dansa d'esbart.
Una dansa d'esbart. De fet, és un ball pla, vale, que comença en parella i s'acaba ballant en rotllana. Vale? És un ball molt... De fet, està documentat a finals del segle XVIII, 1780, i ja està documentat a Sant Cugat del Vallès. I es fa, ja dic, com a acte festiu important dins de les pròpies festes de Sant Pere. I tot això comença, doncs, com totes les festes majors, hi ha un pregó. En aquest cas, a l'epicentre d'aquesta festa no és la plaça del Mercadal, evidentment, és el monestir de Sant Cugat, no? Que és el patrimoni per excel·lència de Sant Cugat, que és a la vigília, no, del 28, hi ha un repic de campanes, comença a partir d'aquí tot el tema del seguici, grallers, no, a l'ofici a Sant Pere, no, que tot, evidentment, el tradicionari habitual, no? Dins de qualsevol festa dedicada, en aquest cas, a Sant Pere. Llavors, a l'acte particular, no? La idiosincràsia pròpia, arriba en el tema dels jardins del monestir, on es fa el ball d'aquesta música que hem escoltat, que és el ball de Paga-li Joan.
Ah, mira.
Es diu així, el
Gràcies.
Ball. Vale? No pagaré res, no pateixis.
Va.
Doncs aquest ball solemne té tres categories d'edat, no? Hi ha per diferents franges d'infants, no? Adults i gent amb bellesa, pues que ballen amb el so d'aquesta música. I després hi ha dues figures, que són el Joan i la Marieta, que ballen aquesta cançó amb un banu i un ram a la mà, no? Que és com un cortejo, vale? Per entendre'ns. De fet, és tradicional la vigília o dies abans que la comissió de festes, inclús l'alcalde, no? I tot el politiqueo de Sant Cugat, han de vendre banus, vale? Per poder financiar, aquesta és la idea de l'origen, poder financiar aquesta festa, no? En honor a, ja dic, a Sant Pere, no?
Boníssim.
De la festa de Sant Pere. Dit això, clar, ja dic, dins del monestir és on es fa, en els jardins, s'agafen els gegants, això els oients ho poden buscar per YouTube, si busquen Vall, Paga-li Joan, Monestir Sant Cugat, trobaran molts vídeos on hi ha els dos gegants dins del claustre, sí, del monestir, i a la part del jardí, estan al so de la música, estan aquests gegants ballant dins.
Boníssim.
No? Que és, ja dic, és un acte, ja dic, molt tradicional, propi, molt propi de la vila de Sant Cugat. De fet, el propi monestir en si mateix ja és una meravella, no? Uh-huh. Perquè, clar, el monestir, que és un monestir que ja està lligat quasi a l'origen de la vila, no? Després de la seva època romana, clar, el seu claustre és el més meravellós, no? I parlant una mica artísticament parlant, el claustre romànic del propi monestir de Sant Cugat té 114 capitells, vale? Historiats.
Una passada.
Això és el que li fa important, vale? Que és obra d'un escultor capdalt que es deia Arnau Castell. Uh-huh. Aquest personatge és el que va dissenyar, sembla ser, com a mestre d'obres de l'escultura romànica del monestir de Sant Cugat. I és una molt bona opció també aprofitar aquestes festes per poder, diguem, gaudir-hi de les festes a dins del propi monestir, no?
Doncs està molt bé. Escolta, ens portava a Reus, ens portava a Sant Cugat, no me n'oblidi perquè aquí hi ha molta gent d'allà i si no em tiraran de tot pel cap. Festa Major aquest cap de setmana també a Terrassa.
Sí, correcte.
Festa Major a Rubí, que també és Sant Pere.
I Sant Pere de Ribes també.
Tot el Vallès, eh?
Sí, 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 sí. No, no, ja, jo he citat aquestes dues, que evidentment Sant Pere...
Sí, sí.
Sí, sí, ja, està tot.
Hi ha moltíssimes celebracions a Catalunya.
Hi ha moltíssimes celebracions.
Per tant, moltíssimes felicitats a totes les poblacions que celebreu Festa Grossa. Diego Gómez, com sempre.
Ah, i un últim apunt.
Vinga, va.
No, a Barcelona tenim street food aquest cap de setmana. A la zona del Born,
sí,
fan un Born street food. A la zona de Pla de Palau hi ha com unes paradetes per poder gaudir una mica de la gastronomia del Born, que és àmplia i variada.
Boníssim, això.
Sí, ja. Sembla molt Guirilàndia, no? Però no tant, eh? Hi ha llocs que són interessants.
A mi el Born m'agrada molt,
vale?
Sempre.
I fan, és una bona opció gastronòmica per poder-hi anar.
Tu hi aniràs?
Jo aniré a veure una mica allà.
Allà al Born,
Allà, sí, faré una volteta per allà. Faré un tomb.
Agafa la cartera.
Molt bé.
Diego Gómez, com sempre, gràcies, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies, Joan.
Ràdio Estel.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana.
La girocleta, amb Olma Giró.
Vinga, va, pràcticament 2:15 del migdia. Sereu ja, molt bon dia de nou.
Hola.
Jo no sé ja si dir bon dia, bona tarda, en fi, sempre em passa el mateix.
Bona
Vallès.
Esperada.
Bona tarda.
Com la Vallès no hi ha res.
Bona tarda, bona nit, sí, el que sigui.
Bones matinades.
En fi, sabeu a qui toca saludar aquesta hora també, no?
Home, clar.
Olma Giró, bona tarda.
Molt bona tarda a tothom, com esteu?
Mira, aquí, des de l'estudi de Ràdio Estel. Escolta, on et tenim avui?
Anava a dir, a mi no em teniu a l'estudi, avui, no. Avui em teniu a fora. I és que avui la Girocleta ha anat fins a la botiga de Galeries del Tresillo, del carrer de Santa Eulàlia, això està a l'Hospitalet de Llobregat, al tocar al costat de Barcelona, eh? Vull dir, 10 minutets en metro i sou. Llavors us preguntareu, què hi faig en aquesta botiga? Uh-huh. No? Perquè com que la Girocleta sempre volta, sempre fa coses, dic, a veure què fa l'Olma Giró a Galeries del Tresillo. Doncs mireu, he estat investigant, fent feina a fons, treball de fons, investigació, i resulta que a Catalunya hi ha més de 560.000 persones autònomes. Mm-hmm. Llavors, ara suposo que direu, val, i què passa? Doncs que aquestes persones autònomes, com us podeu imaginar, són persones que han de passar moltíssimes hores a casa seva, treballant davant d'un ordinador, ja sigui com sigui, però passen moltíssimes hores assegudes. Llavors, ja poden tenir la millor posició d'esquena, amb els peus rectes, en horitzontal, seguir tots els consells que ens diuen, que si no tenen un bon lloc on seure's, us asseguro que pateixen molts mal d'esquena. Vull dir, la majoria d'autònoms, què passa? Es queixen de dir, ostres, quin mal a les cervicals, mira que m'assec bé, mira que tinc l'esquena recta, però em fan molt i molt mal les cervicals.
Són moltes hores al dia.
No sé què de fer. Són moltes hores al dia asseguts. Llavors, què passa? Que com que el més important és on ens assentem, avui he vingut on hi ha el millor producte, on trobareu la millor qualitat de tot plegat, que és a Galeries del Tresillo. I és que, a més, des de Galeries del Tresillo s'interessen per les persones autònomes, que, com dèiem, doncs estan moltíssimes hores assegudes, i atenció, perquè han llançat una campanya adreçada a les persones autònomes. Ara en descobrim tots els detalls i amb això ho farem de la mà d'un expert com és l'assessor comercial, en Joan Tolrà. Molt bona tarda, Joan.
Bones tardes.
Ara comentàvem una mica, jo em feia 5 cèntims, que des de Galeries del Tresillo llanceu una campanya pensada per les persones autònomes. I jo li pregunto, per què les persones autònomes?
Doncs perquè considerem que estan moltes hores amb el lloc de treball molt concret a casa i amb una posició que a vegades no és l'adequada i no ho sabem veure moltes vegades. D'aquesta manera, preferim adreçar-nos amb ells perquè és una població molt important, un 16% de població, realment. És una quantitat important, més o menys uns 3 milions de persones, i això crec que es mereixen aquest reconeixement.
Home,
aquesta ajuda.
I llavors, totes aquestes persones autònomes que ara segurament ens estaran escoltant, algunes d'elles doncs, seran persones autònomes, a quin tipus de campanyes poden adreçar? Què oferiu amb aquesta campanya pensada per a aquestes persones, Joan?
Doncs especialment dedicats a tothom, val? Amb els autònoms, evidentment. És un 10% extra que se li ofereix a la campanya, amb tots el que ells necessitin, evidentment. I només, a més, tenen l'avantatge de que la financiació, com que són autònoms i sabem el que costa avui en dia, una finançació de 24 mesos sense cap tipus d'interès i sense despeses d'apertura.
Això són, vull dir, grans descomptes i grans beneficis per totes aquestes persones autònomes que segur que els han d'aprofitar. Llavors, com poden accedir a aquests descomptes, a aquesta campanya, Joan?
Doncs això ho tenim penjat a la pàgina web, evidentment, i tan senzill com aportar un rebut conforme ells són autònoms i estan al corrent de pagament, evidentment, val? I amb això tenen ja la campanya oferta per ells.
D'acord, o sigui, una opció per a les persones autònomes és visitar la pàgina web galeriesdeltresillo.com i des d'allà doncs, acreditar que són autònoms i veure tots aquests descomptes i aquests beneficis que ara ens comentava. I si no, suposo que també es poden adreçar alguna de les 22 botigues que teniu, no?
Evidentment, a la pàgina web us servirà d'informació, però com a molt bon producte s'ha de provar, evidentment. I llavors això teniu l'assessorament de tots els nostres companys i 22 botigues arrel de tot Catalunya.
I quan vinguin aquí entenc que els assessoraran i sortiran de ben segur un producte que doncs, compleixi totes les seves necessitats, perquè cada persona té les seves necessitats.
Correcte, tenim una gamma molt extensa de producte i llavors aquí mirarem el que realment necessiten, els assessorarem i crec que et sortirem amb el producte adequat.
Home, jo no en tinc cap dubte, perquè jo us dic, estic que he vingut a una botiga de Galeries del Tresillo i per tots els productes que tinc aquí al meu costat, ara els provarem. Però abans de tot, una cosa que crec que és molt important destacar, i és que ara potser algú ens està escoltant i diu, val, jo, imagina't, sóc una persona autònoma que passo moltes hores a casa meva, assegut, però és que ara potser vaig a Galeries del Tresillo i simplement doncs, m'ensenyen, m'ho invento, el sofà o la butaca més bonica, que més estic útil, però no és això, o sigui, no només és això, perquè sí que són totes molt boniques, que ara les estem veient, ara les escriurem, eh? Però s'asseguro que tot el producte, doncs és bonic. Però és que no només és això, sinó que aquesta campanya compta amb l'assessorament del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.
Correcte. Gràcies a aquests senyors, grans professionals, evidentment, ens ajuden a exactament la posició adequada al sillón i això ho transmetim amb el producte. I amb això podem assessorar el client. Molt important venir i provar-ho, perquè vegem si realment se sent una persona bé o no. Els fem un petit, entre cometes, interrogatori per saber exactament quin producte, si com molt bé has dit, és maco o realment té que ser funcional per les hores que estarà treballant aquesta persona, estarà molt més relaxada, estarà més contenta treballant, que això és important avui en dia, val? I l'assessorament és bàsic gràcies al Col·legi de Fisioterapeutes. També teniu apuntat a la pàgina web, que és important entrar, com es poden realitzar una sèrie d'exercicis que es poden fer amb el producte que nosaltres us estem oferint. Important visitar-la.
Mira, m'estan entrant moltes ganes de provar algun dels productes que veneu aquí a Galeries El Tresillo i també tinc ganes que em facis aquest interrogatori a veure si tinc una posició adequada i que em trobis un producte que a mi, per exemple, si em passés moltes hores asseguda m'anés bé. Et sembla bé, Joan? Ho fem?
Som-hi, cap problema.
A veure, per on comencem? Perquè jo aquí veig sofàs, butaques, taules, també hi ha llits. Per on vols començar?
Si vols, podem començar pel sofà, per exemple, que tenim aquí.
Per un lloc molt còmode, el sofà.
Evidentment, per això es treballa i tens que disposar d'un article que sigui còmode i puguis relaxar-te després de tota la jornada de treball.
Doncs som-hi. Mira, ara jo ja us vaig locutant el que vaig fent. Estic, home, és un sofà... Quan fa aquest sofà? Perquè és un sofà molt gran. És...
Bueno, això no hi ha cap problema, perquè això hi ha moltes mides. Vull dir, aquí podem adaptar-nos a la mida, a la mesura, colors, tapissats i ergonomia que el client necessiti.
Doncs mira, Joan, si em permets, jo m'asseuré en aquest sofà i a veure. Oh! Home, això és molt còmode, eh? Que es pot estirar, veig que...
És un sofà que el tens lliscant, el pots tirar endavant, pots fer com un petit xeslong a la mida que necessitis i el capçal és regulable.
El capçal és regulable. Suposo que això és molt important, no?, que el capçal sigui regulable perquè descansi doncs, tot el que seria la zona de les cervicals, que normalment són les que més es carreguen si treballem moltes hores asseguts, no?
Correcte. I a part, com que sabem que el mòbil el feu servir tant professionalment com extraprofessionalment, el capçal que té la inclinació adequada estareu la mar de còmodos i la mar de bé.
No, això és molt important perquè, mira, jo, per exemple, quan m'assec el sofà de casa meva, ja et dic que no és tan bo com aquest que veneu aquí a Galeries del Tresillo, el que passa és que el cap, diguem-ne que no em queda ben recolzat, em queda com lliure, com un cotxe que no té el repòs a cap, doncs una mica igual. Però aquest sofà no, aquest sofà és com que et cobreix tota la zona del cap, llavors, descarregament total, eh? Vull dir, un descans confortable i saludable. Però més enllà del sofà, Joan, que crec que teniu més productes, quin més m'ensenyaràs? A veure...
Ara t'ensenyaré un sillón que es pot treballar amb ell i després el pots fer servir per descansar, perquè té una línia molt moderna, no és un sillón d'oficina, com molta gent es pensa que és, i és giratori, podem inclinar cervicals, amb un reposabraç, així d'aquesta manera estem còmodos i la mar de bé.
O sigui, a veure, anem cap a una butaca que no és d'oficina, que a més és un 2x1, que ens permet descansar i treballar. O sigui, això realment és una molt bona inversió, perquè, clar, molta gent es compra, no?, la butaca de relaxar-se, de mirar la tele, i llavors la butaca de treballar, que és com una potser més formal. En canvi, aquí tenim les dues opcions per una.
Correcte, perquè sabem que hi ha molts pisos que no tenen prou espai per tot, doncs també pensem en aquest tema.
Molt bé, doncs mira, anem a seure. Ara mateix estic davant d'una butaca que seria de cuir, de color caqui, que és un color que a més es porta molt, però entenc que hi ha diversos colors. És supercòmode, la veritat. Té per recolzar els braços, també per recolzar el cap. Com passava amb el sofà, que et queda el cap ben recolzat, que no et queda el cap lliure. Això va molt bé per les cervicals.
També és regulable manualment, com tens aquí, i després tens un espai del motor.
Ai,
vale.
ai, se m'estan... Ai! Ara hi ha alguna cosa que puja aquí, amb un comandament que té en Joan a la mà, que em va pujant els peus. Què és això que ha pujat?
Això és un motor que et relaxa les cames i pots estar recte, tranquil·lament llegint, val? O mirant el paisatge, i les cames descansen completament.
Oh, home, jo aquesta butaca la vull. És tan fàcil com treballes, dius, ui, estic molt ocupat, estic molt enfeinat, estic molt estressat, pares a treballar, tens un comandament aquí al costat que va amb, amb una mena de cordí flexible, perquè ens entenguem que això segur que no ho perd ningú perquè està aquí agafat. Tu agafes aquest comandament com els llits aquells que tots coneixem, els llits hospital, que solen ser llits doncs, automàtics, que tu pots regular amb un comandament, doncs és el mateix. I a part dels peus, aquest reposa peus, el reposa caps també es mou, o sigui, sí, és tota la perfecció. Jo ara mateix estic, que només em falta una pantalla al davant de cinema i m'hi quedo, Joan? Però a veure, a banda del sofà i de la butaca, crec que també tenim més productes. Jo mira que m'hi quedava, aquí. Més productes encara? Ai, ara m'ha costat aixecar-me d'aquí, amb lo bé que s'hi està. Què tenim? Què tenim?
Ara us oferirem una taula.
També una taula? Sí. Amb tot això a la campanya dels autònoms oferiu?
Correcte. I a part, tot el que teniu, a part de tot aquest producte, hi ha molts més productes a la botiga, que us aconsellem que passeu i doneu una ullada.
Sí, sí. I veniu amb temps, eh? També us aconsello jo, perquè us quedareu una bona estona o reposant al sofà o a la butaca. A veure, ara mateix m'estàs ensenyant, Joan, una taula. Què estàs fent? Jo això no ho havia vist mai.
Això és una taula que és regulable, la pots elevar o baixar d'alçada i la pots fer servir de taula de menjar.
Ui, serà que se'ns ha tallat... Mira, s'estava relaxant tant l'Olma que crec que ha perdut la connexió.
Ha caigut el Quantum.
Sí.
Ara, intentarem, ja torna?
Intentarem recuperar-la.
A veure.
Sigui, sí, perquè aquesta taula, que li ha sorprès tant...
Clar.
Jo tinc unes ganes de posar-me un d'aquests sofàs que deia l'Olma.
Sí, hi ha sofàs que s'aixequen sols, amb el mando, vull dir,
Sí.
Hi ha taules que...
No és un poltergeist, no?
Clar.
Hi ha un mando.
Hi ha taules que ara feia no sé què. Ens ho anava a explicar el Magiró. Olma, em sembla que et tenim una altra vegada amb nosaltres.
Hola. És que saps ara què passa? M'he quedat a la butaca relaxada. Dic, i ara deia en Joan, dic, escolta, Joan, dic, posa'm una pel·lícula. Dic que jo em vull quedar aquí, però no m'ha dit, aixeca't, Olma, que et vull ensenyar un altre dels productes que entren dintre la campanya.
Vinga, doncs,
dels autònoms. Com és una taula, perquè a part de... I butaques, també resulta que hi trobem taules, però no és una taula qualsevol, Joan i companyia, és una taula... que resulta doncs, que tu la pots fer a la mida que vulguis, tant amunt com més avall.
Boníssim, això. No, és boníssim, això. Serà que estem perdent l'Olma, Sí, estem perdent la connexió, que ho deia.
Quina llàstima.
La connexió amb la Giró, perquè...
Ai, sí?
No, estava molt bé, perquè ens estava explicant tots els productes. I, escolta'm, deixa'm posar un valor, això. No és fàcil el que està fent l'Olma Giró, que és fer-nos veure per la ràdio com són tot aquest tipus de productes. Un sofà és un sofà.
Sí.
Però ens ho ha d'explicar.
Transmetre què transmet un sofà...
Clar, és complicat. No, jo ho estava fent de forma especial. Estàvem tots
molt
atents
bé
aquí, escoltant la Giró. Mira, ja farem una cosa.
Enganxadíssims.
José, ens queda alguna publicitat? No sé si ens queda alguna publicitat o no. Ens queda alguna publicitat, no? Anem a publicitat, intentem... Tenim l'Olma? Sí. Doncs va, tenim l'Olma, que vull que ens expliqui com era aquesta taula, perquè una taula que la pots fer tan gran com petita. M'ho has d'explicar molt bé, això, Olma.
Exactament, Joan. Perdó, és que és tot tan còmode i tan idíl·lic que dic. Aquí ens perdem molt fàcilment. En Joan ens estava explicant una taula... tant per famílies com per que tenen nens, per exemple, i doncs treballen i llavors a l'hora de menjar doncs han de posar la taula més amunt o més avall. O sigui, és una taula
que puja i baixa,
com funciona? Puja i baixa. Com funciona exactament el sistema, Joan?
Doncs mira, aquí per exemple aquesta taula és amb motor, va elèctrica, pots agafar l'alçada que necessites i a país extensible. Doncs és superfuncional per tota la família.
Ho té tot,
I sobretot per aquelles famílies, per exemple, i ara penso en tothom que cada cop el lloguer és més car, els espais són més reduïts, i llavors necessitem uns mobles que s'adaptin a nosaltres, i en aquest cas aquesta taula s'adapta a les necessitats de tothom.
Correcte, té una mesura petiteta i després la pots ampliar per quan hi ha més visites a casa.
I, per exemple, fins quan la podríem ampliar? Al mínim entenc que seria com per una o dues persones i s'amplia... I ben bé et queda una taula per...
Doncs mira, aquesta, per exemple, et fa 1,20 m per 75 d'ample, i després té una ampliació central, que l'obres amb dues ales, tot mecanitzat, no et pots equivocar a l'hora d'obrir ni de tancar, i te'n vas a 1,90 m.
a 1,90. Jo t'he dit, Joan, que sí que havia vist taules com aquestes que es podien ampliar, és a dir, que podien ampliar la seva capacitat, però mai n'havia vist cap que pogués pujar i baixar, perquè realment això sí que després totes aquestes persones, ara m'imagino que s'han d'estar moltes hores a casa seva, home, és un gran què poder tenir la taula a la mida, a la mesura exacta que necessiten per treballar i alhora que serveixi per, doncs, per fer àpats.
I a més, una funcionalitat que no te l'he dit és que porten rodes i a l'hora de moure-la no és gens pesada. Mou sobre el parquet, sobre l'alfom, sobre l'estora, cap tipus de problema.
Clar, és que mira, això és l'altre que t'anava a dir. Dic, potser normalment, no, persones autònomes que han de treballar des de casa, sí, qui s'ho pot permetre, però la majoria sí que és cert que tenen com un espai de treball. Llavors, clar, amb els mobles que veneu a Galeries El Tresillo, estem dient que poden tenir la butaca per treballar, que després pot ser la butaca per relaxar-se, que tindríem el sofà, però és que a més poden tenir la taula de treballar a l'altura que necessitin, inclús si volen treballar drets, mira, com vulguin ells, i després poden moure la taula sense ratllar el parquet i sense que pesi perquè té rodes, i també és la de menjar.
Correcte, la idea és aquesta. Evidentment, també s'ha de fer esport, eh? Tenim que entrar i sortir, sí, perquè llavors és molt més confortable tot, eh? Evidentment, eh? Per això és important. També recordeu-vos que tenim la campanya d'autònoms. Si ens dieu, teniu que posar el codi SOC autònom, val? Perquè així entreu directament al descompte, que això és important. No us havia comentat abans, ens ho acaben de passar ara, vale? I llavors per això us ho comento ara.
SOC autònom, no?
Correcte, és el codi que tindríeu que posar. I que nosaltres, que quan vingueu a la botiga, us ho posarem.
Jo suposo que després de totes aquestes explicacions ha quedat prou clar, però tu que ets un expert, Joan, per què diries que és tan, tan important disposar, ja sigui d'un bon sofà, d'una bona cadira o d'una bona butaca a l'hora de seure, quan estem parlant, doncs, de seure'ns-hi moltes, moltes hores?
Home, perquè amb el nivell de vida que portem actualment, tots anem bastant passadets de voltes, moltes hores de feina, anem contents, anem a treballar, quina il·lusió i tal. Doncs almenys quan ens assentem, estar tranquil·lament, relaxadament, amb la família, i clar, que això ho noti el teu cos. Que diguis, ostres, estic a casa, sí, puc estar treballant, no puc estar treballant, però que bé que estic. Ara me sento amb el meu sofà, estic la mar de relaxat, la meva taula que la tinc allà perfectament ja no és la taula de la feina, perquè no la veig com a taula de feina, ja no és un escriptori. És una qualitat de vida molt diferent, que nosaltres això a Galeries del Tresillo ho valorem molt.
Llavors, Joan, com a assessor comercial que ets, que estic segura que has venut moltíssimes coses al llarg de, doncs, de tota la trajectòria aquí venent a Galeries del Tresillo, si ara entra una persona que és autònoma per la porta, i així molt, molt, molt resumidament, quin diries que és el kit imprescindible per les persones autònomes?
El kit imprescindible és que, sincerament, agafar i dir, necessito realment un producte que estigui a gust a casa, pugui estar treballant i després oblidar-me de la feina.
Mira que bé, no podries haver resumit millor. I ara també ho comentàvem, no és la primera vegada que expliquem alguna de les campanyes que feu des de Galeries del Tresillo, que sempre penseu, doncs, en diversos tipus de col·lectius. Ara heu pensat en els autònoms, no sé si ja teniu pensat el següent col·lectiu aquí a adreçar-vos en alguna de les vostres campanyes.
Bé, n'hem fet diverses, hem fet la Woman Week, després hem fet també la Senior, i sempre estem dintre de tots els col·lectius en general buscant el col·lectiu que més se'l pugui ajudar.
Joan Tolrà, assessor comercial de Galeries del Tresillo, que avui ens ha atès des de la botiga del carrer Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. Moltíssimes gràcies per tot el que ens ha ensenyat i per tots aquests consells que són tan i tan importants per les persones autònomes que ens estan escoltant i per les que no també, per un descans saludable. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i us esperem.
Escolta'm, Giró, moltes gràcies per aquesta connexió que deia que havia estat difícil, no només pels talls, sinó per explicar-nos la sensació de seure a tots aquests llocs i d'explicar-nos com és aquesta taula ergonòmica que podem trobar a Galeries del Tresillo, on hi fan aquests importants descomptes perquè ells pensen en les persones autònomes, eh? Giró, gràcies. T'esperem aquí o et quedes descansant una miqueta?
Jo em quedo descansant, sí, a mi no m'espereu. Jo em quedo en un sofà, una butaca, a sobre la taula, Gil, perquè tot és molt còmode.
Faràs bé, que avui et
adeu.
Deixem. Adéu, Giró, que vagi molt bé.
Adéu.
Ràdio Estel. Fabricació pròpia.
amb Mercè Raga.
Em vaig jubilar als 60, vaig aprendre a anar amb bici, faig la gimnàsia, torno a agafar la bici i cap a casa. I mentre dino, pues veig la ruleta de la fortuna. Amunt, 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 preparades. En allà hi ha un silenci tremendo i a vegades les renyo, eh? Pam, 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 ara això, ara jo, ara jo.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Rafa, m'està començant a fer mal l'esquena després de 6 hores assegut a la mateixa cadira ara mateix.
Ja,
però és perquè no és de Galeries del Tresina.
A mi m'està passant el mateix. Jo, pese a no ser autònom, doncs crec que necessito renovar les meves cadires, sofàs, tresillos i taules.
No ets autònom,
No sóc autònom, no sóc autònom. Però és igual, aniré a veure si em fan algun descompte, no sé. I no, de veritat, perquè jo estava escoltant i m'estava relaxant amb el que estava transmetent la
No, està molt bé.
Molt bé.
En fi. Escolta, bona vesprada o què?
Sí, sí. No, mira, et porto un tema de rabiosa actualitat.
Ai.
I ha estat mirant Forocotxes que... bueno, la vida passa per Forocotxes, evidentment.
Sempre.
I una de les... moltes coses són irradiables, com bé sabeu.
També sempre.
Però hi ha algunes que es poden rescatar i aquesta m'interessa especialment. Tira la cinta, José.
Ara. No li... Com has dit això, perdó?
No, és una lletra que jo
vaig posar. No li he posat lletra encara, aquesta sintonia.
No, però...
Anem tard,
ja ho faré. No passa res.
Vam posar-li lletra.
No pensis, tenim temps, tenim 4 setmanes.
Fixa't.
Per endavant, ja ho farem.
Jo he dit 3 sense comptar aquesta, que ja m'ha... Saps? Per la setmana vinent, el dilluns, poder dir 2 sense comptar aquesta.
2 sense... 3 sense comptar aquesta?
Si em passa millor.
Escolteu una cosa, ahir va jugar la selecció espanyola.
Sí.
Ahir a la nit. La selecció espanyola de futbol, que va guanyar Albània, amb gol de Ferran Torres.
No amb gol.
Gal.
Amb...
Que és els gols que...
Soca marcava...
gol! És, els gal són els gols que marcava Felipe González.
Ual!
De chilena. Era centre d'Alfonso Guerra i rematada.
Sí, sí.
I gal.
Sí. Escolta... Fotia uns disparos que...
Bueno, eren imparables.
A meta.
Escolta una cosa. Ahir va narrar el mític Juan Carlos Rivero el partit, evidentment. A Juan Carlos Rivero se li està retraient, no sé si és l'expressió,
sí,
que no encerta massa amb els jugadors. És a dir, hi ha un jugador que porta la pilota, però ell diu que és un altre.
Val.
I va, durant el partit, errant jugadors que fan jugades. Ahir, recordem, el gol el va marcar a passada de Navas. No. Qui fa la passada? Em sembla... Qui fa la passada, José?
Olmo.
Dani Olmo. Sí. I marca Ferran Torres. Doncs aquesta és la narració de Juan Carlos Rivero.
Vinga.
Balón de Dani Olmo, Navas. Gol, Ferran, gol!
Ferran Martínez. O sea, primer diu que marca Navas,
però
i després diu que marca...
Era Ferran Martínez o no?
Era Ferran Torres.
Ah.
Es diu Ferran Torres.
Aquest està més perdut que jo, seguint
Ferran,
el futbol.
Ferran Martínez és de bàsquet.
Era de bàsquet, era de la penya, no? Si no recordo malament, Ferran Martínez, i del Barça també va jugar al Barça. Bueno, doncs era un jugador de bàsquet. Què passa? Que a Forocotxes això s'ha comentat.
Home.
Aquests petits...
Com no?
Aquestes petites...
A quin lloc, si no?
Despistes que qualsevol podríem tenir.
Ai,
doncs la primera resposta a aquesta narració de Juan Carlos Rivero diu... funcionarios.
Hi som.
Pobret, sempre rebenes.
Tiburón Martínez, diuen, clar, perquè a Ferran Torres li diuen el tiburón, el shark, però clar, no és Ferran Torres, és Ferran Tiburón Martínez. Juan Carlos Rivero és el mejor i lo ha demostrado una vez más. Ojalá no lo cambien nunca. Hi ha gent que li agrada. Dice, al menos no dijo Valde, que no està, que no està convocat. Clar. Però ha tingut confusions de gent que no està
convocada. Que no està convocada,
sí, sí.
Val, val.
Si és, si és que vaya bacalà de jugadores. Hay varios en la selección que yo tampoco sé de dónde narices los han sacado. És a dir, ell retreu que no són massa coneguts. Per tant, és fàcil que Juan Carlos Rivero...
Ja començarà a juntar els del masculí i els del femení.
Yo no, home, seria divertidíssim, també. Jo no sé com no lo sustituyen ya. Luego se ha puesto a contar algo de cuando Casillas jugó el Mundial de Qatar.
Uau.
Que no tenía nada que ver. Bueno.
En fin.
Pensaba que lo había escuchado mal en directo.
No.
Está la captura y... Vale. Sí. Cualquier día...
No, aquí te boca, se equivoca també, eh?
Cualquier día mete gol Mendieta.
Uau. Uf, Mendieta.
No saps qui és Mendieta, Vallès. Era un jugador del València. I del Castelló, també. És el funcionario medio. Trabaja 3 días al año y lo poco que hace lo hace mal. Un altre diu, és cachondo el tío. Qué malo es este hombre. Tiene que tener un enchufe curioso en Televisión Española.
Apa, aquí, vinga.
Dani Olmo para Butragueño, Butragueño, gol, 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 gol de Fernando Butragueño. Un altre diu, vale, ojalá cante un gol de señor. Gol de señor.
Señor.
No te vayas nunca, Juan Carlos. Pues este es el nivel del funcionario en Españistán. Y suerte que el gol no le pilló desayunando por Bet73 en la cafetería.
Ai,
és divertidíssim, és divertidíssim. En fi. I canviem radicalment de tema i aprofitem aquests minuts. Abans de donar pas, ara podràs opinar.
Que t'agrada el tema? No.
El futbol no és la meva passió, la veritat.
Parlant d'una persona que s'equivoca.
Sí, però és igual.
I no té més.
Vallès. Diguis que és una cosa...
Forocotxes i futbol, la pitjor combinació.
No, van de la mà, van de la mà.
Doncs ara ve una combinació que no us espereu.
A veure.
Toscano, ara abans de donar pas a Toscano, la pregunta, el silogisme que... està a Forocotxes i que jo trasllado a tota Catalunya i Andorra. Sí, és aquesta. Què harías si estáis nadando en la playa y os sale un hipopótamo o tiburón?
Hipopótamo en la playa,
¿eh? ¿Hipopótamo?
D'acord.
Y aunque digo, hombre, si me sale un hipopótamo en la playa, una de dos. O estoy en Narnia o voy drogado. O estoy en el sonar.
Exacte. Un hipopótamo, ¿eh?
Wow.
A mí me pasó una vez.
Diuen que son muy violents.
Sí.
Ay, sí.
Un altre diu,
de veritat?
Los hipopótamos son más de fosas abisales. A la playa van poco.
Sí, claro. Yo no sabía que nadaban en aigua salada los hipopótamos. Bueno, nadaban. Allò que fan d'obrir la boca.
Y aún que es molt ofensiu que diu... Hay muchos hipopótamos en Valencia. Raro es la vez que vas a la playa y no se te sienta al lado uno.
¡Apa aquí! ¡Faltón! ¡Faltón!
Dice, yo le tengo más miedo en las playas a los mamuts, la verdad.
¡Wow! Que es un hipopótamo en pel, ¿eh?
Ella... ¿Hipopótamo en pel es un mamut? No, ma. És un elefant amb pèl. Elefant.
Bueno, però ja...
Ja
ens hem entès.
Ja. Sí, ja, des del moment en què hi ha hipopòtams a la platja...
Mira, aquest comentari t'agradarà, Vallès. Jo una vez en un río escapé de una manta raya y qué miedo.
Uau. Uau.
Sirve lo mismo para el sonar.
Sí, el sonar ho estem portant a nivell...
Ja, us esteu passant, ja, eh?
Ens trucaran els organitzadors i veuràs tu.
I diran, ei...
Ei.
Tranquils.
Sí, però no podran dir que això no passa al sonar.
Un altre diu... Manta rayas en el sonar.
Ai.
¿Puedo contra 3 tiburones de forma simultánea o 7 hipopòtams?
Uau. Aquest noi té l'autoestima molt alta.
Et diré una cosa.
Sí?
Si hi ha taurons al Sena, hi ha hipopòtams a la Barceloneta.
A la Malvarrosa.
I punt.
I ja està.
Això va així.
Toscano està de mala en l'hora, diu que
sí,
ja és el seu moment.
Sí.
I, en fi, ara arrencarà. Amb què arrenques, Toscano? Amb Assange, també? No, ja passes.
No, Assange ja ha arribat
ja
i
prescrit.
Tot. Assange ja ha arribat i tot. Diu ja... que, mira, amb coses sèries.
Ah, sí.
Amb coses serioses.
Ui, amb la violència.
Sí, coses serioses que han passat aquesta rebella.
Mare.
Poca broma, eh? Si ens trobem un tauró al mar, sembla que el que s'ha de fer és estar tranquil i posar-li la mà. Perquè vingui... Sí, exacte, perquè s'acosti amb el seu morró
I
tu poses la
i
mà,
et quedes sense mà.
Que s'entretingui amb la mà, no? Estàs...
No, posar la mà i...
Que hi jugui, eh?
I així l'esquives.
Que... Sí, sí,
com a
sí,
mínim,
sí, sí,
sí. No et mossegarà el trespàs.
Ho diuen tots els experts.
Va, escolteu, demà en aquest programa que ens visitarà ni més ni menys que Alejandro Fuentes Lojo, expert en dret immobiliari, per parlar dels pisos turístics i de la proposta de Jaume Collboni de erradicar aquests pisos turístics. També dins del Mosin tindrem les seccions habituals, a la tertúlia esportiva amb David Balaguer, amb Julià Cortina, amb Rafa Sanahuja. Parlarem a l'entrevista cultural de Tira-lo Blanc, tota una creació del mestre de les paraules, Mario Serra, que s'ha basat en el text de Joanot Martorell, i es visitaran Quim Ávila, Laura Obert i Judit Nederman, aquí a l'estudi.
Judit Nederman?
Sí, 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 sí. Clara Luna també estarà amb nosaltres, farem els engatussats, el fix-check, en fi, tot lo habitual. Us deixem amb Xavi Toscano i l'Estel Migdia, i nosaltres hi tornem demà a partir de les 8 del matí. Adéu-siau.